poca estona que escoltàvem amb aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i el republicà Gabriel Rufián, i per parlar precisament d'aquest debat de la investidura tenim aquí en aquest estudi de RAC1 que hem muntat al Congrés a la número 2 d'Esquerra a Madrid, Teresa Jordà, bona nit.
Hola, bona nit, Anna i companyia.
Què us ha semblat aquest discurs que ha fet Pedro Sánchez?
El discurs d'ell
referint-se
al que ens ha
directament
ens
a l'esquerra, exacte.
A nosaltres. Bé, jo crec que durant tot aquestes 10 hores, heu comptat 10 hores, jo encara no he tingut temps de comptar quantes hores hem estat tancats a dins a l'hemicicle, jo crec que Pedro Sánchez ha fet de Pedro Sánchez. De fet, crec que no és cap novetat dir que tothom ha fet el paper que li toca fer i el paper pels seus, això d'entrada. Respecte al discurs del nostre portaveu i la resposta del candidat a la presidència, el senyor Pedro Sánchez, en resposta a Gabriel Rufián, doncs l'esperat, no? Jo crec que absolutament l'esperat. Crec que hi ha hagut algun comentari que segurament ha fet el Gabriel que potser l'ha molestat, no? Em consta, perquè intento observar sempre, doncs, que quan nosaltres li recordem i alhora intentem recordar també a la ciutadania en general que la passada legislatura Pedro Sánchez sempre tenia qui escollir, perquè tenia uns que se'n deien ciutadans, ara avui sortosament per moltíssimes coses desapareguts, doncs moltes vegades amb això Pedro Sánchez hi jugava. I segurament això, doncs possiblement no li ha agradat. També és veritat que són moltes hores, que tothom és humà i que, home, potser una mica pel to del propi Pedro Sánchez jo he notat, doncs, un cert cansament, però vaja, això ja dic que és un factor molt humà.
Pedro Sánchez, que ha dit en el seu discurs inicial que l'amnistia supera una crisi, ha dit que és un retrobament total, com ha dit ell, i esteu d'acord amb això?
A veure, mireu, hi torno. Pedro Sánchez ha fet de Pedro Sánchez. Si algú esperava que avui Pedro Sánchez parlés de que, escolteu, hi ha un acord d'una llei d'amnistia que nosaltres, des d'Esquerra Republicana, l'acord signat amb el PSOE, tenim molt clar que ha de ser una llei que tingui tota la seguretat jurídica, però això ja ho veurem en tot el tràmit, independentment de la resta d'acords, si algú esperava, repeteixo, que Pedro Sánchez digués i ara, pues lo que va empezar va ser una segunda fase, la negociación, y bueno, como Esquerra Republicana hemos acordado, pues va empezar o començarà, deixeu-m'ho dir en català, el que farà ara és començar l'avançament d'aquesta segona fase de negociació per resoldre el conflicte polític, on Esquerra Republicana posarà damunt la taula un referèndum d'autodeterminació amb evidentment algú extern que hi doni fe, etcètera, etcètera. Evidentment això el Pedro Sánchez no ha fet. Pedro Sánchez parla de reencuentro. Nosaltres parlem de conflicte polític, i aquest conflicte polític no resulta fins que acordem un referèndum perquè la gent, aquesta majoria de gent del nostre país, aquest 80%, pugui decidir quin és el futur polític per Catalunya. I ja està, però jo personalment, vaja, no esperava que el candidat Sánchez donés un cop al cap i avui no parlés d'altra cosa que Concòrdia. Mm-hmm. De fet, fixeu-se que la llei d'amnistia, que l'important, òbviament, és l'articulat, i esperem que estigui extremadament blindat perquè tothom hi entri, al final l'exposició de motius, doncs segurament, vaja, jo l'esmenaria tota, però estic convençuda que qualsevol independentista, però és una exposició de motius, escolteu, al final és una negociació, hi ha dues parts, no? Aleshores és que jo personalment no m'ha sorprès, m'ha agradat, no, però és que no esperava una altra cosa.
Ara parlava d'aquesta llei d'amnistia, quan creieu, quan preveieu que podria estar aprovada?
Bé, després de aquí hi ha diversos elements. Primer, el reglament del Senat, que com ens posaran totes les traves possibles, ens sortiran
tenint en compte tots aquests obstacles que hi vol posar el Partit Popular al Senat, evidentment.
Milions de traves. Evidentment, nosaltres volem que es tramiti per urgència, de fet diria que fins divendres, de fet ja ho ha demanat el PSOE, fins divendres hi ha temps perquè s'hi sumin altres grups parlamentaris, però bé, en qualsevol cas el procediment d'urgència doncs segur que queda aprovat i tirarà. El que és evident és que no ve d'un mes, no ve d'una setmana, sempre que tingui totes les garanties jurídiques que evidentment doncs, ens portin allò que busquem, que sigui una llei evidentment on no exclogui absolutament ningú, que tingui res a veure amb tot aquest procés que aquests anys han succeït al nostre país.
Ens deia ara el Jordi Armenteres que hi havia aquesta reunió del grup parlamentari de Junts, reunits ara a les 10 de la nit, després de 10 hores també de ple d'investidura aquí al Congrés. Què li fa pensar aquesta reunió de Junts? Creu que hi ha un risc real de que estigui en perill els seus vots de suport a Pedro Sánchez de la investidura?
És que, Anna, jo no puc respondre res més que això, els hauries de demanar als companys de Junts. No ho sé, no vull pensar que hi ha un acord. De fet, des del punt de vista que em pertoca, Esquerra Republicana tenim un acord. Aquest acord el PSOE el complirà, no el complirà, doncs per ells va. Jo sempre poso el mateix exemple, i potser perquè he estat alcaldessa de la meva vila, del meu poble, però al final això és com quan s'aprova un pressupost. L'important d'un pressupost sempre és la liquidació del pressupost, sempre. El que passa que tu, a mesura que passa l'exercici, a mesura que passa l'any, vas veient si aquest pressupost arribarà a bon port o no, si es compliran els acords o no. No cal esperar l'últim segon de l'últim minut. A partir d'aquí veurem, això depèn de Pedro Sánchez. Els acords són molt clars. Els acords d'Esquerra Republicana no són cap novetat. De fet, des del 30... Jo puc avançar gairebé que des del 30 d'agost, que vam fer un article a l'Ara i que vam signar uns quants representants del partit que milito, vam deixar molt clar quins eren aquests fets. Avui el portaveu els ha recordat perfectament en el discurs. Han passat 4 mesos i aquests acords estan signats. A partir d'aquí no tardarem molt a veure què passa. Doncs jo vull pensar que les mateixes garanties exigeix Junts per Catalunya amb el seu acord.
Quina relació tenen ara mateix els diputats d'Esquerra amb els diputats de Junts, més enllà de l'escena política? Personalment, no sé si avui s'han saludat, per exemple, amb Míriam Nogueres o amb algun altre diputat de Junts.
Jo no he coincidit amb la portaveu de Junts en tot el dia, però sí he coincidit dinant amb la resta de diputats de Junts i, òbviament, a banda d'un bon profit que només faltaria, doncs, evidentment, hem estat xerrant 10 minutets amb tota la cordialitat del món mundial. No hi ha un altre.
Ho dic perquè avui sí que hem sentit a Gabriel Rufián amb alguns retrets cap a les crítiques que ha fet Junts també d'aquestes relacions entre Esquerra i el PSOE en aquesta última legislatura.
Bé, ens hem hagut de sentir moltes coses. Jo no sóc dona de retrets, eh? Jo referim una altra vegada en l'article aquest del 30...
Però sí que els ha fet avui Gabriel Rufián.
Del 30 d'agost. Vull recordar que, i en paraules del propi Jordi Turull, Catalunya, després de les eleccions del 23, tenia una oportunitat històrica. Jo crec que l'hem acomplert. Hem negociat, curiosament, amb dos bàndols. Hagués anat millor si ho haguéssim fet amb un? Doncs potser sí. Potser sí, potser ho hauríem fet millor. Per què no s'ha fet? Nosaltres ho hem demanat per activa i per passiva, eh? Hi ha proves i hemeroteca. Doncs no ha sorgit. A partir d'aquí, retrets. Home, jo no hi era perquè tenia altra feina amb la sequera. Però en qualsevol cas sí que intento llegir els diaris i escoltar-vos quan puc. Hem sentit moltes coses durant aquests 4 anys, coses que no són agradables, perquè negociàvem, perquè ho fèiem sols, hem ajudat a aprovar un seguit de lleis que entenc que beneficien a una part molt important de la ciutadania, i em refereixo a lleis, i no enumeraré, que totes pivoten amb la justícia social, per entendre'ns. Hem aconseguit uns indults, hem aconseguit la derogació de la sedició, de la malversació, hem aconseguit ja en l'acord de la mesa que l'amnistia, perquè allà vam parlar de desjudicialització, es donés per descomptada, i durant aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, hem treballat amb aquesta llei i ens hem sentit de tot. Jo entenc que a vegades les coses es poden personalitzar una mica, però en tot cas jo crec que avui Gabriel Rufián, a la millor de les maneres, ha parlat d'una música que ja vam començar el 2019. Nosaltres ens vam presentar amb amnistia, parlàvem d'amnistia el 2019, ho teníem claríssim, i ens vam sentir moltes coses respecte a això. Llavors, jo crec que hi ha una part humana i llavors cadascú doncs, té el seu estil a l'hora de dir-ho. Però jo no, no hi donaria més importància de la que té.
Adrià Santasusagna, cap de política de RAC1, bona nit de nou.
Què tal, bona nit.
Volies fer-li una pregunta també,
sí,
a Teresa Jordà.
Sí, un parell de qüestions. Primera, quin recorregut li veu a la legislatura, tenint en compte com està la dreta i la ultradreta en aquest congrés, com hem pogut comprovar avui, que la relació amb el Partit Socialista i la confiança no és total ni és bona, sobretot, o almenys més explícita, amb Junts per Catalunya, i també tenint en compte que podria o haver estat negociant plegats durant aquests mesos la investidura, que s'ha fet per separat, tot i les crides mútues dels dos partits a fer-ho. No sé si creus que això pot durar molt o no, això per una banda, i per l'altra, quan creus que la llei d'amnistia pot ser aprovada definitivament, i si creus que aquest any que ve la secretària general del partit, Marta Rovira, podrà tornar a Catalunya.
Tinc moltíssimes ganes d'abraçar la Marta Rovira, no t'ho pots imaginar, ho vaig fer foc fa poques setmanes, que vaig ser a l'oportunitat a Ginebra. També tinc ganes de veure el president Puigdemont aquí i tinc moltes ganes de que passin moltes coses amb aquesta llei. No tinc la bola de vidre, ja li intentava explicar a l'Anna, però en qualsevol cas, respecte a l'urgència i sempre que puguem blindar tota la seguretat jurídica que requereix una llei d'aquestes característiques, importantíssima, el més aviat possible. Estic convençuda que l'hem de veure el 2024. Respecte a quan durarà la legislatura, tampoc tinc la bola de vidre, però el que tinc clar és que depèn del PSOE i del govern de Pedro Sánchez, sense cap mena de dubte. Han de complir uns acords, no han de fer res més que complir uns acords. Si compleixen aquests acords, la legislatura durarà fins que ell un dia apreti el botó per convocar noves eleccions. I ja està.
El Rafa Garrido també volia fer una pregunta.
Sí, dos cosetes que es contesten molt ràpides. Primera,
anava a dir ràpid, Rafa,
sí,
que no anem molt sobrats
ràpid
de temps, eh?
Primera, perquè Gabriel Rufián ha fet gran part del seu discurs en castellà quan la direcció va donar la instrucció de que es fes en català, sense excepcions, cito literal la frase que es va fer servir. I l'altra, saber què ha passat, perquè des de que Junqueras sortís en roda de premsa a dir que la llei estava blindada i que tothom hi entrava, i CDRs i tsunamis, amb una contundència i una vehemència, perquè ara hi hagi tants dubtes com per no signar-la.
Doncs perquè la llei signada, o l'esborrany de llei, o la llei en definitiva signada amb Esquerra Republicana i el PSOE en el seu dia, nosaltres consideràvem, amb els nostres advocats i tota la gent experta amb qui doncs s'ha treballat aquesta llei, estava blindada. Hi ha hagut una negociació en paral·lel on segurament s'ha introduït algun altre criteri, i aquest és el criteri el qual està escrit com està escrit i és la llei que s'ha registrat.
És la negociació amb Junts la que ho fa saltar?
Ja, no es fa saltar res, senzillament aquesta llei l'ha entrat el PSOE, que jo sàpiga. Però el gruix tampoc l'ha signat Junts per Catalunya. En conseqüència, vull entendre que negociant-se per separat, doncs possiblement hi ha coses que creen uns certs dubtes a un cantó i uns certs dubtes a un altre. És tan senzill com siguem capaços entre uns i altres. Estem parlant de temes tècnics, temes jurídico-tècnics. Siguem capaços de sentir-nos-ho còmodes, i ja no tan còmodes. No és una qüestió de comoditat, és una qüestió de garanties, i crec que serem capaços de trobar doncs aquest punt mig. Respecte al discurs del portaveu, bueno, ha fet un discurs on ha parlat en castellà i ha parlat en català.
Majoritàriament en castellà, hem de dir,
60-40, no ho sé, no, 70-30,
una mica més,
70-30, fotem-li 70-30,
85-15 potser,
Bueno, no ho sé, no he tingut temps d'analitzar el percentatge. En qualsevol cas, és veritat que hi ha una directriu del partit, però també és veritat que som al Congrés de Diputats i que només faltaria que no ens puguem dirigir com ens sembli. El portaveu li dona la sensació, i de fet està convençut, que avui interpel·lava molta gent i li ha semblat, vull pensar, i això és una pregunta que li podeu fer a ell directament, però en qualsevol cas, doncs que interpel·lava, de fet, i ho ha dit, a molta gent del nostre país, catalans i catalanes, que les eleccions del 23, per X qüestió, ha votat opcions espanyoles, PSOE i Sumar, i els resultats els coneixem tots.
En tot cas, ho sabíeu, o el Gabriel Rufián no s'havia avisat que faria majoritàriament la intervenció en castellà?
Evidentment, i tothom va donar la seva opinió. És a dir, si l'hagués fet la Teresa Jordà, l'hagués fet en català, però l'hagués fet en català perquè jo també em sento més còmode parlant en català, i a lo millor hagués fet una frase, i m'ho invento perquè no ho sé, no s'ha donat el cas, potser interpel·lant no sé qui ni sé com en castellà, perquè doncs vull que se m'entengui d'aquella manera i en aquell context, en aquell moment i amb un èmfasi concret. Ja està, no hi ha més.
Ha quedat clar, Teresa Jordà, número 2 d'Esquerra al Congrés. Gràcies per acompanyar-nos també avui al 9C.
A vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bona nit. Fem una última pausa i tanquem ja el 9C especial avui des del Congrés dels Diputats.
9C, amb Anna Ballonet.
Ei, hola. Sí, efectivament. Aquesta és una altra falca del Black Friday. Quantes n'has sentit avui? Si és que quan alguna cosa es posa de moda... Però bé, si el Black Friday fa que tinguis fins a un 80% de descompte en articles seleccionats a Montse Interiors, doncs ja ens agrada una mica més el Black Friday, no? Black Friday de Montse Interiors fins al 27 de novembre amb descomptes de fins al 80% a les nostres botigues i a montseinteriors.com.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com. Emporta't a casa de regal un lot de Nadal Martí valorat en 120 euros amb La Vanguardia. Subscriu-t'hi per tan sols 39 euros i gaudeix de productes de primera qualitat. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons. Truca al 933 481 482 i gaudeix del sabor del Nadal amb La Vanguardia i Martí.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus, els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Aquest any 100! El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Berta.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi. Perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
RAC més 1. Podcast.
Cases amb ànima. El podcast de RAC més 1 que parla de casa teva. Amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC 1.
Tots som
més
1. RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
10 minuts minuts i arribarem ja a 11:15 de la nit. Us demano que fem una última ronda molt ràpida perquè veieu que se'ns ha acabat el temps. Començarem pel Santi Vila, que fa estona que no el sento. Santi, què comentaries del que hem sentit de Teresa Jordà i també com de cara demà, del que podem viure aquí al Congrés? Santi.
Què veurem demà? Demà veurem allò, una cosa insòlita, i és que Junts i Esquerra votaran allò, la investidura del Pedro Sánchez. Això ens ho haguessin explicat fa un any, o fa dos anys, o fa cinc anys, i ho haguéssim considerat absolutament extravagant, increïble, que dos partits independentistes en ple procés fessin l'evolució que han fet i estiguessin absolutament compromesos amb la governabilitat d'Espanya. Això és un fet, noticiable, sense cap mena de dubte. I a partir d'aquí, jo només afegiria una reflexió sense ànim de molestar. No? És a dir, vista com ha anat la negociació, com ha anat la darrera legislatura, amb indults, ara amb amnistia, vist en definitiva com estem reparant tot el dany causat a tants polítics, a tantes persones que es van comprometre, tal, vist que de fet tornem des del punt de vista del bé comú o de l'interès nacional de Catalunya a l'estatu quo ante de 2012 i que per tant no hem avançat ni un mil·límetre, la pregunta que algú es pot fer és: calia tanta alforja per un viatge tan curt?
Doncs queda l'aire aquesta pregunta, Gemma.
Jo, molt breu, respecte a la qüestió del català, jo crec que justament avui, i sobretot Esquerra, que ha reivindicat el dret de parlar català al Congrés i també a les institucions europees, jo crec que justament avui era el dia per parlar en català. I si tu vols, més endavant a les sessions del Congrés, que francament no les escolta gaire gent, però avui era un dia justament per donar aquesta projecció. Jo crec que avui Esquerra havia de fer el seu discurs en català, amb independència que qui parlés fos Gabriel Rufián, Teresa Jordà o qui fos.
Rafa Garrido.
Bueno, jo crec que en general estic d'acord amb una cosa que ha dit la Teresa Jordà, i és que tothom ha fet el que estava previst fer. Una mica, és veritat que Míriam Nogueres a última hora ha presentat aquests dubtes que han fet que sortissin una mica del guió, però en general tothom ha fet el que havia de fer i demà, després del moment basc de primera hora del matí, pues tothom votarà i ja està, ja sí, Pedro Sánchez president, no? I a partir d'aquí sí que canvien les coses. Fins ara, fins que es van signar els acords amb els partits, les coses estaven en un estat. Ara el que estem vivint, ja és lo previsible. Per tant, a partir de demà, quan ja tingui el càrrec assegurat, serà l'hora real de veure si Pedro Sánchez compleix o no compleix, en quin grau compleix, amb quina velocitat compleix i com es van desenvolupant tot, no?
Rafa López, per acabar.
Sí, de totes formes, és una previsibilitat dintre de la imprevisibilitat, perquè a aquestes hores, si ens haguéssim preguntat el 22 de juliol que en aquests moments Pedro Sánchez tindria oportunitat de ser president, que Junts per Catalunya pactaria amb el PSOE i que Feijó no seria candidat, no seria president del govern, segurament això seria el més imprevisible. Si algú hagués apostat, segurament era l'aposta guanyadora, perquè era el que tothom deia, no? És a dir, hi ha una previsibilitat evidentment, però dintre de la imprevisibilitat, que és el que crec que és l'excepcionalitat, no? Fixa't que si es donen excepcionalitats i es donen paradoxes, que en aquests moments tindrem Esquerra Republicana i Junts per Catalunya compromesos amb la governabilitat d'Espanya, els dos, quan els dos no estan compromesos amb la governabilitat de Catalunya. És a dir, fixeu-vos, és a dir, han estat més fàcil, més capaços de pactar amb el PSOE que pactar entre ells. Jo crec que aquí rau una de les debilitats d'aquest pacte, perquè fixa que des del punt de vista de Madrid es parla molt de que Pedro Sánchez és quasi presoner de l'independentisme, però també el que demostra l'independentisme d'aquest pacte és la seva pròpia debilitat si no hi ha una certa unitat, i no han pactat amb la unitat, no? I després jo crec que hi ha una novetat, que tothom ha dit sí o no, i això és el joc que hi ha en aquests moments a Espanya. No hi ha ningú indiferent, i la situació, i tot això gràcies a l'extrema dreta, abans ho deia el Santi Vila, gràcies a l'extrema dreta avui en dia no hi ha ningú indiferent, ni ningú èticament ni moralment s'ha pogut quedar indiferent de la governabilitat d'Espanya, perquè eren uns o els altres, però un seria un mal escollir quin era el molt pitjor, però en aquests moments tothom hi juga i tothom hi diu sí o no.
Les 10:24, avui no us he deixat parlar gaire, els diputats us han tret minuts de tertúlia, però en fi, en seguirem parlant també aquests propers dies. Anem deixant ja aquí la tertúlia d'avui, que hem fet amb el Rafael López, el Rafa Garrido, el Santi Vila i la Gemma Aguilera. Moltíssimes gràcies a tots quatre avui per acompanyar-nos en aquest especial del 9C des del Congrés. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adéu-siau.
tanquem la tertúlia a aquesta hora, perquè sabeu que fa tot el dia que estem parlant del que està passant al Congrés, dins l'hemicicle, també a l'exterior, però abans de començar el programa hem enviat a la Mireia Ardèvol. Mireia, com estàs?
Bona nit.
T'hem enviat a fer una volta pels passadissos d'aquest edifici, a veure què és el que t'hi has trobat, no? Què és el que t'ha cridat l'atenció d'aquí del Congrés, Mireia?
Doncs primer us diré que això, la gent ho ha de saber, és un laberint. O sigui, el Congrés
completament d'acord, eh?
Tres edificis, el de l'hemicicle, un altre de despatxos i premsa i un tercer amb més sales i més despatxos. Nosaltres som el de premsa, que té 7 plantes, i ja us avanço que m'he passejat per totes les
plantes. Per totes les plantes, eh? A veure, què t'has fixat del que has vist en aquestes 7 plantes?
És com un poble, això. A la primera planta hi ha una infermeria i una consulta mèdica que, atenció, estan obertes sense parar de 8 del matí a les 9 del vespre, i els dies de ple allarguen fins que s'acabi, que no fos cas que algú necessiti els seus serveis.
De fet, a mi m'ha cridat l'atenció perquè a l'entrada d'un ascensor he vist, crec que era un metge o un infermer, no ho sé, amb una bata blanca, i he pensat, ostres, ha passat alguna cosa, no m'he girat i he vist que hi havia la infermeria just allà darrere.
Jo també he obert la porta i hi havia una infermera i una metgessa i m'han dit que avui un dia una mica més, amb més gent, han fet més visites que un dia normal, evidentment, perquè hi ha molta més gent que un dia qualsevol avui al Congrés.
Això, com dèiem, primera planta, però d'aquestes 7 hi ha alguna altra cosa que t'hagi cridat l'atenció avui?
Tercera planta, importantíssim, la cafeteria, que avui anaven de bòlit.
Ui, sí.
Han fet molts cafès, han fet molta caixa avui, i hem parlat amb un cambrer una estona i ens han dit que porta des de les 8 del matí treballant i que cada cop que aixecava el cap hi trobava 8 persones més davant seu, o sigui que no, era un bullici allò, no parava d'entrar-hi gent i de sortir-ne.
Nosaltres hi hem anat molt, molt ràpid, jo no m'hi he fixat, no sé si tu t'has fixat què hi havia avui al menú del dia.
M'he fixat amb el menú. Un menú que consta, primer plat, segon plat, postres i beguda, i costa menys de 5 euros.
Home, és que això és un clàssic.
Importantíssim. Primers plats, hi havia patates gratinades, sopa de peix, arròs negre o amanida. Podies triar entre aquestes opcions. I de segons, lluç, peus de porc, pollastre o bistec a la planxa.
Tenim aquí encara els Rafes a la taula, malgrat que els hem acompanyat. I quan hem sentit el preu del menú, no hem fet, home, és un clàssic, no, això del preu?
La comparació amb el preu del menú del Parlament, i he de dir que...
Quan és el del Parlament?
Està al voltant dels 14, ja.
Home, ha pujat. A mi que m'ha fet gràcia d'aquest menú, però és que posaven les quilocalories que tenia cada plat. I llavors et posaven en verd les que tenien menys els plats que tenien menys quilocalories i en vermell els que en tenien més.
He de dir que jo, que he dinat aquí ja dos dies, no està malament de qualitat, eh?
Ah, mira.
O sigui que si per 6 euros i una qualitat acceptable, què més vols?
Està bé, saber-ho. I ja, Mireia, per acabar, no sé si hi ha alguna altra cosa que ens vulguis explicar, que t'hagi cridat l'atenció.
Coses del debat, de dins de l'hemicicle. La corbata de Pedro Sánchez, que és de color morat, que ja ho deia l'Armen, que es posa aquest color els dies de situacions importants, que Feijó anava tot de blau, corporatiu, com el seu partit, les americanes dels homes que han parlat avui, totes blaves, i anaven de més fosc a més clar en funció de si són més de dretes o més d'esquerres. És a dir, Abascal anava de negre a blau, Feijó blau marí, Pedro Sánchez un blau un palet més clar i Rufián blau clar, completament. Sí. Yolanda Díaz portava un pin amb una síndria a la solapa de la seva americana blanca amb suport al poble palestí. Recordo que la síndria té els colors de la bandera palestina, vermell, negre, blanc i verd, i que quan allà es prohibeix ensenyar la bandera porten aquesta síndria.
Doncs això són, exacte, amb aquesta síndria que l'hem vist amb més d'un diputat, són alguns dels detalls amb els que s'ha fixat avui la Mireia Ardèvol. Mireia, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. I anem acabant, perquè avui acomiadarem aquest programa especial que hem fet des de Madrid d'una manera una mica diferent. Abans vull donar les gràcies a tota la gent que ho ha fet possible, l'equip del 9C, l'Anabel Luna, el Pep Tormos, la Mireia Ardèvol, també el Jordi Nieto, el control tècnic de Barcelona, l'Enric Soto, des d'aquí al Congrés, els corresponsals de RAC1 a Madrid, els enviats especials, tot el departament, evidentment, d'informatius, però avui, abans del Tu diràs, us deixem amb un resum sonor del que ha passat avui al Congrés. Nosaltres hi tornem demà en l'horari habitual i ja des de Barcelona. Que vagi bé, bona nit.
Egunon, buenos días, muy buen día, muy buenos días. Se abre la sesión, señorías, y el punto único del orden del día es el debate sobre la investidura.
Buenos días, Egunon, buen día, buenos días.
En nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso catalán. También es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud.
Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política.
Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero.
Señor Feijóo, usted no es presidente del gobierno no porque renuncie a ser presidente del gobierno, sino porque no se lo permite la ultraderecha de Vox.
Yo entiendo que les puede molestar, pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez.
El camino del reencuentro siempre es más difícil. Señor Feijóo, es más fácil incendiar España que construirla. Pero este gobierno, a pesar de ustedes, va a seguir construyendo.
Mire este hemiciclo.
Mírelo, por favor, un segundo. ¿Ve aquí alguna alternativa a nosotros?
¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas?
¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue.